Bé, comencem com sempre amb les informacions de les activitats de l'aula. Com ja sabeu, hem obert les inscripcions per la sortida que farem del 14 al 16 de maig pel Baix Camp, la Terra Alta i el Matarranya. Tenim encara algunes places disponibles, qui estigui interessat que ens ho digui, sisplau. També dir-vos que els que esteu inscrits per la ruta maçònica de la setmana que ve, dels dies 15 i 16, el punt de trobada és a les 11:15, a les 10:30, a les escales de la catedral. Els que vulguin venir en tren l'agafarem a les 8:51 i si algú vol anar pel seu compte sàpiga que a 11:15 hem d'estar a les escales de la catedral. També us recordem que la setmana que ve no tenim sessió de l'aula. Com ja sabeu, seguim el calendari acadèmic i la setmana que ve, Setmana Santa, no tenim sessió de l'aula. Ens tornem a trobar el dia 22, ja amb la programació doncs, habitual de cada setmana. I ara anem per la sessió d'avui, una sessió especial, que el curs passat doncs, ja vàrem introduir amb aquest format de la part de les conferències habituals, el format de que alumnes dels centres educatius d'Arenys ens presentin els seus treballs de recerca. Enguany són els alumnes del Col·legi de la Presentació que ens exposaran els seus treballs. El format serà el mateix de sempre, o sigui, elles faran les seves exposicions i al final de tot els hi haurà el col·loqui amb les preguntes que vulgueu fer-hi. Abans de tot, abans de la presentació de les tres alumnes, dir-vos que donem les gràcies a la Madre María José, que és la directora titular general del centre, a la professora Eva Vilaró, directora de secundària i batxillerat, aquí al meu costat, que és el que presentarà a les alumnes, per totes les facilitats que ens han donat i han acceptat doncs, la nostra proposta d'acceptar, d'apropar les treballs de recerca, aquestes són joves investigadores d'avui, els nostres socis que veniu setmana rere setmana. Pensem que és una aposta pel futur, que és important doncs, que coneguem la gran tasca que estan fent aquestes joves. I bé, doncs ara l'Eva Vilaró doncs, us presentarà els tres treballs que estaran exposats avui amb les seves alumnes corresponents i això després, qui vulgui fer preguntes, ara les farem totes al final de tot. D'acord? Moltes gràcies.
Gràcies, Mercè. Bona tarda a tothom, benvinguts. És un plaer ser avui aquí, en el marc de les aules d'extensió universitària, per compartir amb vosaltres una mostra de treball rigorós de tres alumnes que són exemplars, un orgull per la seva directora i per tot el professorat, tot i que no són els únics, que han sigut molt bonics i molt ben treballats, sí que han estat dels que hem cregut que era important que hi hagués una exposició com la que veureu i que ja m'ho direu al final si us ha agradat o no. Creiem fermament que la connexió entre generacions, que és una mica el que estaríem fent aquí, a través del coneixement és una riquesa per tota la comunitat educativa i cultural, no només per vosaltres, sinó per nosaltres també. Per això ens fa especial il·lusió participar en aquest espai. Aquest vespre escoltarem tres alumnes que han volgut aprofundir en temes de gran rellevància i actualitat, cadascuna des de la seva pròpia mirada, cadascuna des d'una mirada crítica i amb moltes ganes d'aportar. Començarem amb la Berta Muriel, Hermoso, que ens parlarà sobre el futur dels nadons prematurs i la placenta artificial. La seva recerca ens acosta a un camp mèdic d'avantguàrdia que explora noves possibilitats per garantir la vida en les seves primeres i més delicades etapes, amb una mirada que combina ciència i ètica. La Berta ens farà reflexionar sobre els límits i les oportunitats que ofereixen els avenços tecnològics. A continuació, la Jana Hernández Jiménez ens proposa una mirada històrica amb el seu treball sobre la influència en la mitologia en la societat actual. La seva recerca analitza com els mites antics han contribuït a configurar estructures socials, valors i maneres de fer i de pensar que encara perduren avui. La Jana ens mostra com al llarg dels segles la mitologia ha estat una eina poderosa per entendre i explicar el món i com aquest llegat continua present en molts aspectes de la nostra vida col·lectiva. Finalment, la Maria del Mar Vilanova, Àngel, ens presentarà el seu estudi sobre la resistència als antibiòtics, un tema bastant actual, un dels grans temes sanitaris actuals i globals. Amb dades, anàlisis i molta claredat, la Maria del Mar ens explicarà per què aquest fenomen ens ha de preocupar a tots i què podem fer des de la ciència i també des de la societat per fer-hi front. Esperem que aquestes tres presentacions siguin una oportunitat per al diàleg entre generacions i per compartir, sobretot, mirades diverses sobre el món que vivim. Moltes gràcies i desitjo que us agradi.
Bona tarda a tots, em dic Berta Muriel, com us ha dit la Eva, i sóc alumna de segon de batxillerat. Avui us vinc a presentar el projecte de placenta artificial, que pot semblar algú de ciència-ficció, però ja veureu que és algú molt present, que s'està desenvolupant avui en dia i pretén ajudar els nostres futurs nadons. Doncs comencem. Primer hem de saber què és una placenta artificial. Aquí tenim una imatge i una placenta artificial el que és un prototip que intenta recrear les condicions fisiològiques d'una placenta biològica. Per què? Perquè d'aquesta manera el que es fa és crear un entorn òptim perquè els nostres prematurs, en aquest cas aquest projecte va dirigit a prematurs extrems, és a dir, de les 24 a les 28 setmanes, es puguin desenvolupar correctament i puguin obtenir menys seqüeles i una major capacitat de supervivència. I per què s'ha format aquest projecte? Doncs aquest projecte s'ha format degut al gran problema que hi ha els prematurs arreu del món. Sobretot aquestes dades són de Catalunya del 2020, de tots els prematurs, bueno, de tots els parts que van néixer, 3.454 van ser prematurs. I d'aquests prematurs, només el 35% cap amunt va tenir una supervivència del 50%. Això el que ens està indicant és que els prematurs de 32 setmanes en avall, la supervivència era menor al 50. I això el que suposa és un problema molt gran que s'ha intentat solucionar. I d'aquí el projecte de la placenta artificial. Ara us parlaré de com es vol originar aquest projecte, com va començar i qui va tenir les primeres idees. Com podem veure, a principis del segle XIX, a XX, es va començar a parlar de la ectogènesi completa, és a dir, de dur a terme una gestació directament fora de l'úter de la mare. Aquesta idea va ser molt innovadora i a certa gent no li va acabar de semblar gaire correcta. Per tant, durant el segle XX es va desenvolupar correctament fins en el 1958 que es va formar la primera placenta artificial. En el 1993 ja es van començar les proves amb xai i avui en dia tenim 6 projectes de placenta artificial. En aquest mapa podem veure 6 projectes, que seria el CHOP, que és el de Filadèlfia, tenim el de Michigan, tenim el de Japó, el d'aquí Barcelona, que és un de més potents, el de Eden Dover i el de Singapur. Ara us parlaré quin és l'objectiu d'aquest projecte de placenta artificial. L'objectiu de placenta artificial, com hem dit en la seva definició, és crear un entorn òptim que simuli una placenta biològica. Però, a més, com que va enfocat als prematurs extrems d'unes 24 a 28 setmanes, aquests prematurs tenen problemes molt grans, sobretot amb la supervivència. Tenen una probabilitat de sobreviure del 25%. Això és una probabilitat molt baixa, per tant, el que intenta la placenta artificial és augmentar aquesta supervivència. També tenen problemes amb les seqüeles. Tenen una possibilitat del 90% de desenvolupar seqüeles. Per tant, la placenta artificial el que intenta és disminuir-les. Fent un treball sobre la placenta artificial també et preguntes amb l'ètica, quins problemes pot desenvolupar, quins usos es poden dur a terme. Doncs jo he parlat de 3 temes diferents sobre ètica. Tenim primer els fetus. Com que és un projecte on estàs participant en fetus tan petits, doncs això pot dur a terme problemàtiques. Per què? Perquè tu tens en les teves mans un nadó que encara no és un nadó en si. Per tant, això pot ser que tu, mentre estàs fent servir la placenta artificial, que teòricament ha de ser una solució, pots provocar la seva mort. I això seria un problema ètic. Un altre relacionat amb les mares, s'ha estat estudiant que pot provocar uns efectes psicològics que la seva mare pugui veure com el seu nadó no estigui en una placenta biològica sinó que estigui en algú extern. Com que és una cosa tan innovadora, això pot provocar que psicològicament la mare no ho acabi d'entendre i per tant que hi hagi problemes en un futur. En el tema societat també hi ha alguns problemes, perquè clar, això és tan nou i no s'ha portat avui en dia, que què passa? No sabem qui ha de fer les inversions, qui ha de pagar, qui té la responsabilitat, ha de ser accessible per tothom, això ha de ser públic o només privat. Doncs això també són qüestions ètiques que es presenten avui en dia. I per últim, la Ectolife, que és algo que ja està refusat, és una hipòtesi que es va plantejar en el punt de que la placenta artificial es desenvolupés fins a tal moment que fos una granja de bebès, és a dir, que es formés una ectogenesi completa, que es formés la gestació del nadó directament a una placenta artificial des de zero. Clar, això no suposa uns problemes ètics enormes perquè es perdria el que és l'embaràs en si, les qüestions de la sexualitat, la mare, aquesta sensació de voler ser mare, perquè clar, podria ser-ho qualsevol persona, i des d'una placenta artificial. Ara passem al disseny. Com us he comentat abans, arreu del món hi ha diferents tipus de projectes, exactament hi ha 6. Cada projecte té materials i procediments molt diversos, però sí que és veritat que hi ha alguns que s'assemblen bastant. Els materials que són els que es fan servir normalment és una biobag, que seria com una bossa biocompatible que està plena d'un líquid amniòtic artificial. Després tenim el circuit extracorpori, és a dir, com la circulació artificial que s'ha dut a terme. Després tenim l'accés vascular, que és la connexió entre el cordó umbilical i la nostra centrifugadora, que el que proporciona és aliments. I després el sistema de monitoratge, que és fonamental per saber que al nostre feto se li està proporcionant totes les coses que necessita. Aquí tenim una imatge de com seria un exemple. També els procediments són molt diferents, però sí que és veritat que cada vegada que es presenta un pacient, en aquest cas es van utilitzant xais perquè encara no s'ha provat en humans, es té en compte tots els materials biocompatibles que s'han de formar. També es té en compte la circulació, s'ha de fer un circuit extracorpori per cada pacient diferent. I també s'ha de tenir en compte les infeccions. Si es produeixen infeccions, són uns nadons que encara no són nadons del tot, són fetus, per tant tenen un sistema immunològic molt baix. També s'ha de tenir en compte la nutrició, com altres factors que és molt important que s'ha de preveure abans de començar a dur a terme el projecte. Ara començarem amb les comparacions, perquè clar, us estic parlant de placenta artificial, però no ho podeu imaginar i no ho podem comparar amb res. Doncs jo vaig fer dues comparacions, que seria amb la placenta biològica, que seria això d'aquí, la incubadora i la placenta artificial. Amb la placenta biològica. Amb la placenta biològica és amb la comparació que realment no es compara, perquè el que s'intenta és que la placenta artificial sigui quasi exactament una placenta biològica. Per tant, les funcions, l'adaptació i tots els mecanismes s'intenta que sigui el mateix. L'únic que canviaria seria l'origen. Òbviament, l'origen d'una placenta artificial seria un laboratori o un metge que l'ha originat, mentre que la placenta biològica el desenvolupa l'úter de la mare i la persona en si. En canvi, les incubadores, que és la comparació que per mi em sembla més interessant, tenen coses completament diferents. Perquè aquesta comparació jo la vaig dur a terme perquè en un principi pensava que la placenta artificial vindria a substituir les incubadores. Perquè des d'un punt de vista sembla que ara les incubadores no serveixin i que la placenta artificial sigui la nova solució a tots els prematurs. Però ara us adonareu que no és així. Primer de tot, l'origen. L'origen sí que és diferent. La incubadora fa molt de temps que s'utilitza, des del segle XVIII, segle XX, i la placenta artificial no, és de relativament fa poc, des de fa uns 2-3 anys que s'està duent a terme. Després tenim l'estructura. L'estructura, doncs, com veiem a les imatges, aquí tenim la càpsula de la incubadora, com un llit on es posen els nadons i uns forats per on es fan doncs, totes les intervencions que calguin. En canvi, la placenta artificial tenim la biobag, el sistema extracorpori, etc. Per tant, són completament diferents. L'estructura també influeix en la seva funció. La funció d'una placenta artificial, doncs, com hem dit, és fer que la gestació es prolongui, és a dir, que el feto pugui arribar a les setmanes 40 o així perquè es pugui desenvolupar correctament, mentre que la incubadora el que fa és donar-li un suport extern, amb la ventilació, amb aliments o qualsevol cosa que es necessiti en aquell moment. Per tant, la diferència i el futur dels dos no és que un elimini l'altre, un sigui pitjor i l'altre millor, no. Els dos són solucions que ens ajuden als nostres prematurs. Per tant, pot haver-hi l'equació que un prematur necessiti únicament la placenta artificial, un prematur que necessiti únicament la incubadora o prematurs que necessiti les dues alhora. Per tant, no és que un elimini l'altre ni res d'això, sinó que han de conviure perquè són les dues solucions possibles que actualment tenim per als prematurs. I ara us passaré a parlar de la meva part pràctica, perquè tot això és molt teòric i costa d'imaginar. Però aquí a Barcelona hi ha un projecte molt important que s'està duint a terme, realment és el segon en el món amb més importància, que és el que jo he estudiat i amb el que m'he posat en contacte perquè m'ajudessin a fer tot aquest projecte. Aquests són els de BCN Natal. BCN Natal és un conjunt de mèdics de reproducció i de fertilitat que el que fan és ajudar a que el feto es tracti com un pacient. D'aquesta manera, una vegada neix el nostre nadó, ja té un historial mèdic i ja se sap totes les coses que ha passat durant l'embaràs. Un dels projectes més importants que van dur a terme a BCN Natal d'I+D és el de placenta artificial. L'objectiu del projecte de placenta artificial de BCN Natal és el d'aconseguir que formi les condicions fisiològiques de la placenta materna i per tant que el feto pugui augmentar la seva supervivència i disminuir les seves seqüeles, com la definició de placenta artificial. I els seus materials i mètodes són els següents. Fan servir una granulació diferent a altres, utilitzen dues artèries i una vena. Després un sistema extracorpòric, aquest sí que és més similar als altres. L'aminoxel és molt diferent a la BioVac, perquè com podeu veure en aquesta imatge, bueno, es veu una mica petit, és com si us imaginéssiu una màquina d'aquestes de compressió dels embotits. Pues seria més o menys el mateix, però no és, però perquè us feu una idea. Després tenim el monitoratge, que el monitoratge és molt important perquè ells han creat un sistema informàtic que va connectat a una aplicació, a unes pantalles i amb unes televisions que tenen en les sales, i allà el que veus és les constants, si tenen dèficit de vitamines, si tenen dèficit de nutrients o de qualsevol cosa, i tot això els arriba com notificacions i els diuen aquí hi ha un problema, ho hem de solucionar. I després hi ha el suport fetal, que el suport fetal seria com tots els nutrients que necessita un feto mentre es desenvolupa. I aquí tindríem com una partida esquema on veuríem la placenta, el nen, el sistema extracorpori, aquí com tots els medicaments, etc. Vale. Cada vegada que se'ls presenta un pacient, en aquest cas són ovelles, el que s'ha de fer és escollir una ovella entre els 110 i 115 dies de gestació. Per què? Perquè és el mateix moment on es desenvolupen els pulmons i s'assembla més o menys a les persones. Aleshores el que es fa és un procediment quirúrgic. Primer de tot, de la jugular es treu sang per començar a encebar aquest sistema extracorpori. Després es fa una laparotomia de línia mitja, és a dir, una cesària, per exposar a l'úter. D'aquesta manera obtenim el nostre feto i podem treure constants com la pressió, el sexe, el cor, totes les coses necessàries que hem de saber a primera instància. I després ve la part més delicada. La part més delicada és la granulació, on hem de passar el nostre cordó umbilical al nostre sistema extracorpori i s'han de connectar uns tubs que a la mínima cosa això pot alterar el nostre fetus. Per tant, ha de ser molt delicat perquè podem fer que augmenti la seva freqüència cardíaca i que pugui causar conseqüències molt greus en el nostre fetus. Un cop hem passat per aquest moment tan delicat, el que fem ja és traslladar el fetus a la placenta artificial. I actualment aquesta recerca, bueno, quan jo vaig començar, tenien uns 12 dies on el fetus es podia desenvolupar correctament. Però no significa que el fetus morís per culpa de la placenta artificial. Simplement que quan es fa un assaig clínic, el que és, per exemple, quan començava un projecte era analitzem si funciona bé l'aminoxel, analitzem si funciona bé el sistema extracorpori. Per tant, s'ha fet com una mitjana de dies que els seus projectes han durat a l'ovella, en aquest cas, dins de la placenta artificial. També els resultats òptims els veuen en com han evolucionat els òrgans. Els òrgans han evolucionat tots de la mateixa manera com si ho fessin a una placenta biològica. En aquest cas tenim els pulmons, que s'han desenvolupat de la mateixa manera i tenen el mateix funcionament. Després tenim l'intestí, que passa el mateix i no es presenta la malaltia més important dels prematurs, que seria la endocrinosis necrosipsa, que és una de les malalties més importants dels prematurs i en aquest cas doncs, no es presenta, això significa que hi ha un desenvolupament correcte. Després tenim el cervell, que és ja els mateixos moviments fisiològics i el mateix desenvolupament, i el cor, que s'ha adaptat perfectament al nostre sistema circulatori i per tant el desenvolupament és correcte. Aleshores, el futur. El futur d'aquest projecte és que en uns 2-3 anys es comencin a fer assajos clínics amb persones humanes i per tant que es comenci a veure com interactua la nostra placenta amb una persona de veritat. I després el que es preveu és que en 10 anys en certs hospitals, per exemple en un de Barcelona, un de Madrid, com així puntuals, comencin a haver placentes per començar a fer un ús més habitual d'elles i veure com gent que no està en un assaig clínic com respon en aquest sistema. I ara us parlaré, perquè clar, tot això són fotos, són ovelles, i jo, com que vaig anar allà una visita, vaig estar allà amb els metges i amb qui ho estan duent a terme, vaig fer un model en 3D perquè us poguéssiu imaginar com és exactament la placenta artificial. M'està cargant, Vale, doncs és això. Com veieu, on ja l'heu veia, que la vaig pintar de rosa, això seria la aminoxel. Després, la capsa quadrada seria on hi ha l'encebador, on es fa el sistema extracorpori. Al costat, ja on hi ha tota la nutrició o totes les coses que els donen als nadons perquè es puguin desenvolupar, i a la part de dalt el que hi ha és un rellotge que és on comptabilitzen ells els dies i les hores que porta cada projecte. Però no és tan res tan exagerat com a les fotos, que a vegades poden semblar molt impactants, però realment en la vida humana no és res de l'altre món. I per últim, ja per acabar, jo vaig dur a terme una enquesta per saber què pensava la societat, perquè clar, això és tan innovador que pot semblar bueno, que s'acabi el món. Per tant, vaig ressaltar tres preguntes de les més importants. La primera és com et sentiries en utilitzar la placenta artificial. Això és molt important, sobretot per científics, per saber com s'acceptarà aquest projecte una vegada estigui endavant. Com veieu, la majoria de la gent va dir que s'atiria còmode o normal, per tant, satisfà els científics i es veu com que la gent confia en ells. Una altra pregunta que vaig resaltar és com creus que és important aquest àmbit de la medicina. La majoria de la gent va dir que era un 5, per tant, també motiva els investigadors, sobretot d'aquest àmbit, que pot semblar més minoritari, però realment és molt important i com que la gent es veu que confien en ells, doncs també es motiva a seguir endavant i seguir fent innovació. I per últim tenim com creiem que la nostra societat actuaria fent un ús correcte o no d'aquest projecte. La majoria de la gent va dir que actuaria bé. Això satisfà, perquè com hem pogut veure, èticament pot portar molts problemes si s'utilitza malament. Per tant, si la gent ja confia que es farà un bon ús, ja és com una visió de futur amb més ambició i amb més tranquil·litat. I per últim, la conclusió que vaig extreure jo del meu treball és que les placentes artificials venen a ser una altra via, una altra solució pels nostres prematurs, sobretot els extrems, i que poden ser el futur de tots aquells nens que necessiten més, o sigui, que necessiten més supervivència i menys seqüeles. I fins aquí la meva presentació i espero que us hagi agradat. Biologia en la societat actual. I primer us volia fer una pregunta. Alguna vegada algú ha utilitzat l'expressió de quedar-se de pedra? Sí. Doncs aquesta expressió precisament ve de la mitologia grega i d'això és del que parla el meu treball, sobre la influència que té actualment. Vale, primer volia començar ensenyant-vos aquest poema que diu «No corres más, Dafne fiera, que en verte huir furiosa de mí que alumbro la esfera, si no fueras tan hermosa por la noche te tuviera». És un poema de Francisco de Quevedo, un autor espanyol, que explica un dels meus mites preferits que posteriorment us explicaré. Vale.
Primer us parlaré dels objectius que he tingut en aquest treball, després us introduiré una mica a la mitologia i en els mites, el que són, després ensenyaré com influeixen en diferents àmbits de la societat actual i després us exposaré el meu treball de camp a través d'una entrevista, una enquesta i un anàlisi que vaig fer en la meva vida diària i després us explicaré les conclusions que vaig poder treure del meu projecte. Vale, els meus objectius principals eren bàsicament demostrar que la mitologia segueix influenciant en la nostra societat i ho volia fer exposant exemples de la nostra vida quotidiana que pot aparèixer en qualsevol vida de tothom. Després volia mostrar que els mites són una base dels pensaments de les persones i de la forma de parlar. I després també volia informar-me una mica més sobre el tema, ja que mai havia acabat de profunditzar en el tema. Vale. Primer us començaré parlant una mica de les dues mitologies de les que parla el meu treball, que és la mitologia grega i la mitologia romana. La mitologia grega és un conjunt de mites i agendes que són protagonitzats per déus i herois i estan ambientats en l'antiga Grècia. Les dues principals obres són la Ilíada i l'Odissea, que són poemes èpics d'Homer, i la Ilíada narra uns episodis de la guerra de Troia, i l'Odissea narra la tornada d'un dels guerrers de Troia fins a casa seva, que és Ítaca. Seguidament tenim la mitologia romana, que està més basada en mites autòctons i en la fundació de la ciutat, és a dir, podria dir que parla més d'història i està molt influenciada per la mitologia grega. La seva principal obra és la Eneida de Virgili i es podria dir que aquesta obra és una obra que va ser programada, ja que els romans van veure que els grecs tenien una història molt potent i van dir, doncs nosaltres també volem tenir una història potent. I van dir, doncs creem aquesta història que es podria dir que és com una còpia de l'Odissea i la Ilíada. Vale, què són els mites? Els mites són bàsicament relats mitològics i tradicionals que narren orígens i són protagonitzats també per déus i herois. Hi ha molts tipus de mites que si em posés a enumerar-los tots no sortirien d'aquí, però els més famosos són els etiològics, que narren una fundació cultural, els fundacionals o els escatològics, que bàsicament parlen de la fi del món. I hi ha mites molt famosos com l'Apolo i Dafne, que és el que us he dit al principi, que narra que Cupido, com a venjança del déu Apolo, llança una fletxa a Apolo d'or perquè s'enamori d'una ninfa, a la qual li tira una fletxa de plom perquè mai es pugui enamorar d'ell. Llavors ella el que fa és fugir d'Apolo durant tota la seva història i per acabar de fugir d'ell decideix transformar-se en un llorer i així fugirà d'Apolo per tota la seva vida. O un dels mites més famosos, que és el de la capsa de Pandora, que segons el mite, un personatge mitològic el va obrir i va desencadenar tots els mals del món. Cal dir que els mites tenen una gran adaptació escènica en la nostra vida actual, ja que s'han fet servir com a base de moltes històries en la literatura, en la història i a la televisió i als videojocs, per exemple, i també s'han utilitzat com a justificació política. Per exemple, durant l'època del nazisme es va comparar la superioritat racial amb divinitats mitològiques que sempre s'han vist com algú superior. Llavors es feia servir com a justificació d'aquesta superioritat racial. I també ha deixat molta influència en el nostre llenguatge amb expressions com el taló d'Aquiles, que és la debilitat d'alguna persona, o la capsa de Pandora, com que us acabo d'explicar, el mite del qual ve. Vale, ara us vinc a explicar una mica els orígens i les primeres aparicions de la mitologia. Es creia que al principi hi havia el caos, és a dir, no existia res, i del caos va sorgir Gea, que és la Terra. La Terra va formar a Urà, les muntanyes i Pont. Urà i Gea van tenir molts fills, entre els quals hi havia cíclops, titans, etc. Però un dia Gea estava farta d'Urà i va ordenar a un dels seus fills que es desfés d'ell. El seu fill li va donar un afàs i el que va fer va ser tallar-li els testicles a Urà. Els testicles van caure al mar i de l'escuma que van generar va sorgir Afrodita, que és la deessa de l'amor i de la sensualitat. Vale, ara us vinc a explicar diferents àmbits de la societat com influencien. M'agradaria començar amb l'art i la literatura, ja que és un tema molt present. En la literatura fins i tot s'han fet adaptacions molt més actuals, com per exemple Ulisses de James Joyce, però la literatura mitològica va començar amb els poemes èpics d'Homer que us he explicat al principi, de l'Odissea i la Ilíada. I en les arts plàstiques, la pintura mitològica s'ha transformat en un subgènere molt present i s'han fet obres com El rapte d'Europa o Eros i Psique. Després, la cultura popular és molt present a la nostra vida, tant a les joves com a les més adults, i es pot veure a la televisió, als videojocs i a la música. A la televisió s'han fet milers d'interpretacions de la mitologia, com per exemple per als més infants Hèrcules o Wonder Woman. Després, en els videojocs és molt fàcil agafar una obra de la mitologia, ja que ja tens la base creada i l'únic que has de crear són els personatges del videojoc, i s'ha fet servir en videojocs com God of War, que és molt famosa entre els adolescents. I després, en la música, també s'han fet milers d'interpretacions, com per exemple la cançó de Lluís Llach de Viatge a Ítaca. I per últim, en la psicologia ha obert un debat molt gran, els mites i la mitologia, i molts autors han donat la seva opinió sobre el tema, com per exemple Freud, que pensava que els mites es feien servir com a justificació dels nostres pensaments i desitjos oprimits, mentre que Jung pensava que els mites formaven part de l'inconscient de les persones. I la mitologia, també en la psicologia, ha deixat el nom de molts complexes, com per exemple el complex d'Aquiles, que és una persona que sol ocultar les seves debilitats, o el complex d'Edip, que és una persona que tendeix a sentir atracció cap al seu progenitor. Després, en la filosofia, es podria dir que fins i tot l'origen de la filosofia ve de la mitologia, ja que sempre l'origen de la filosofia és quan es passa del mite al logos, és a dir, de donar justificacions mítiques a donar justificacions crítiques. Llavors es podria dir que l'origen de la filosofia com a tal ve dels mites. I després també hi ha hagut molts autors filòsofs que han creat els seus propis mites per justificar els seus pensaments, com Plató creant el mite de la caverna, i hi ha altres autors que s'han utilitzat de mites ja creats, com Nietzsche, que parlava del principi apol·lini i el principi dionisíac. Després, en l'educació hi ha un debat molt latent actualment, ja que hi ha molta gent que creu que el relat mític i el relat crític són oposats, però realment no és així, ja que totes les justificacions venen de la mateixa base, que és la ciència, i la ciència de la naturalesa, que ve de la mitologia. I per últim, la publicitat és un tema que enganxa molt a la gent i atrau molt al públic, i també s'ha utilitzat, per exemple, la marca internacional de Nike. Nike és una deessa, que és la deessa de la victòria, i d'aquí venen molts altres noms d'altres marques, com Hermes, també, que és el déu del comerç. Per suportar la meva hipòtesi s'ha fet un treball de camp, i primer he començat amb una entrevista amb una exprofessora meva, que és humanista, lingüista i llicenciada en llengües modernes i especialitzada en el tema de la cultura clàssica. Fer l'entrevista amb ella em va servir per donar-me compte que la mitologia pot ser molt útil com a una nova eina educativa, ja que transmet uns valors i uns principis que són molt importants d'inculcar en la societat actual, i també em va fer canviar la visió, ja que jo vaig anar a preguntar-li tot tipus de preguntes de com ella solucionaria el fet que hi hagi molta gent que cregui que no influència i realment ho influència. Però ella em va fer veure que els mites són cíclics, i que sempre hi haurà èpoques que es parlarà menys o es parlarà menys d'ells, però que sempre seran presents. Després vaig fer una enquesta, com la meva companya, i em va servir per veure que hi ha molt poca consciència sobre aquest tema i que molta gent sap que hi ha una influència però no sap de quina manera ho fa. I us he posat tres exemples de les preguntes que més em van servir per arribar a aquestes conclusions. Primer vaig preguntar que si la gent creia que la mitologia tenia alguna influència en la seva vida quotidiana, i la majoria de gent em va respondre que sí, però que no sabien de quina manera. Després vaig preguntar si creien que els ideals mitològics com la saviesa o el coratge eren presents a la nostra vida, i la majoria de gent em va respondre que sí, però hi ha molta gent que em va respondre que sí que eren presents, però que no creien que l'origen vingués de la mitologia, quan realment sí que en ve. I després els vaig fer la pregunta de si feien servir aquestes expressions en el seu llenguatge en la vida diària, com les que taló d'Aquiles, la caixa de Pandora, ser un narcisista, totes aquestes expressions venen de la mitologia, i quasi tothom em va respondre que sí que les havien utilitzat, menys dues persones que em van dir que no. Després vaig decidir parar atenció en la meva vida diària durant un temps, durant el temps que estava fent el treball, per adonar-me de trets que vinguessin de la mitologia a la meva vida quotidiana, i vaig poder treure diversos exemples. Primer de tot, una pel·lícula que estava veient, que es deia Borderlands, em vaig donar compte que el protagonista es deia Atlas. Atlas és un titan de la mitologia grega que, segons el mite, porta el pes del món sobre les seves espatlles, i en la pel·lícula apareixia com un personatge molt poderós, dels més importants de la pel·lícula. I a part, tota l'acció de la pel·lícula ocorria en un planeta que es deia el planeta de Pandora, que també ve del mite que us he explicat anteriorment. Després hi ha una cantant espanyola que es diu Alba Reche, que té un àlbum que totes les cançons de l'àlbum tenen de títol un nom d'un personatge mitològic, com per exemple Ares, Medusa, Aura, i fins i tot té una cançó que es diu Caront, que en el videoclip de la cançó apareix ella en una barca que representa Caront, que és el personatge que a l'Hades transporta les ànimes d'un costat de l'altre del riu en l'Hades. Després, el Brawl Stars és un joc que és molt present en els adolescents actualment, és un videojoc de mòbil, i tu pots posar als personatges, els hi pots posar vestimentes, i hi ha una col·lecció de vestimentes específica per la mitologia, que es diu Dioses de l'Olimpo, que apareixen diferents divinitats. Després també hi ha una cantant argentina molt actual que es diu Tini Stoessel, que va fer una cançó que es deia Cupido, que bàsicament fa referència al déu de l'amor, i hi ha frases tan explícites com Cupido tira la fletxa i l'acabó. Després també ho he pogut veure molt en la publicitat, tant en noms de cotxes com en noms de marques de la marca Nike. Per exemple, hi ha cotxes que es diuen Fiat Cronos o Fiat Titano, i també hi ha unes bambes de Nike, la marca que us he dit abans, que es diuen Nike Pegasus, que bàsicament fan referència al cavall alat de la mitologia grega. I per últim, un cantant molt actual que canta un gènere molt actual que es diu reggaeton, és el Rau Alejandro, i té un àlbum que es diu Afrodisíaco, i encara que Afrodisíaco tingui un altre significat, l'etimologia de la paraula ve del mateix origen que l'Afrodita, que és la deessa de l'amor i la sensualitat. Ara us vaig a dir una mica les conclusions que he pogut treure d'aquest treball. He pogut confirmar la meva hipòtesi de que la mitologia segueix influenciant molt fortament a la societat actual. Després m'he pogut donar compte, a través de la recerca de la informació, que el tema és molt més ampli del que pensava. És més, amb aquesta presentació no us he parlat ni d'un quart del que realment és la mitologia. I després, amb les entrevistes i l'enquesta d'anàlisi, he pogut veure una mica el que pensa l'altra gent sobre el tema i la poca consciència que hi ha. I amb l'anàlisi m'he pogut donar compte que, si parem atenció, realment, cada dia podem trobar com a mínim 5 referències de la mitologia en la nostra vida quotidiana. I per últim, la conclusió final que he tret és que bàsicament els mites són llegendes vives i que sempre tindran una empremta persistent. Moltes gràcies per la vostra atenció. La Mar Vilanova, i avui us vinc a presentar el meu treball de recerca sobre la resistència als antibiòtics. Primer de tot, us faré una petita introducció plantejant-vos quins van ser els meus objectius principals i també parlar-vos de la hipòtesi que em vaig plantejar. A nivell teòric, us explicaré quina és la situació actual en la que ens trobem avui en dia i per què considero que és tan rellevant. Després, us faré una petita introducció al món dels plasmidis i també us explicaré què és el fenomen de la resistència als antibiòtics. Per últim, també us he volgut introduir la meva part de camp, que bàsicament són els nous fàrmacs i les noves estratègies experimentals que s'estan buscant des dels diferents laboratoris. I per últim, un recull de les conclusions que he pogut extreure del treball. Llavors, com us he dit, parlo sobre la resistència d'antibiòtics, però aquest tema és un àmbit molt extens. Llavors, jo em vaig voler centrar, sobretot, en el que era la resistència mediada per plasmidis, que ara us explicaré què són. Aleshores, els objectius que em vaig plantejar inicialment van ser poder determinar quin és l'origen de la resistència i com un bacteri pot transmetre-la a un altre bacteri. També m'interessava moltíssim saber quina influència real tenien els plasmidis en el fenomen de la resistència bacteriana. I vaig voler, bàsicament, la motivació principal del meu treball era poder anar a un laboratori i fer servir les tècniques bàsiques, així com investigar les noves vies d'investigació. I per últim, vaig voler contrastar amb els professionals les seves opinions sobre el futur d'aquesta resistència, així com també avaluar el coneixement de la població. Llavors, el meu treball va néixer de la pregunta: seria possible revertir la resistència als antibiòtics? La resposta que jo vaig plantejar és que potser el desenvolupament de nous fàrmacs que siguin capaços de modificar o d'inactivar els gens o les proteïnes bacterianes podria restaurar la sensibilitat d'un bacteri a l'antibiòtic al qual ha esdevingut resistent. Amb altres paraules, Ara mateix hi ha bacteris que ja no admeten els antibiòtics que estàvem fent servir avui en dia. Llavors, jo el que m'he plantejat és que si creem nous fàrmacs que modifiquin la seva estructura, podríem fer que es revertís la resistència i que tornéssim a utilitzar els antibiòtics com havíem fet fins ara. Llavors, quina és la situació actual avui en dia i per què us estic dient que és tan alarmant? Bé, doncs, potser molts de vosaltres no ho sabeu, però segons l'OMS, la resistència als antibiòtics és una de les 10 amenaces de salut principals en el món. A més, s'ha fet una previsió i es creu que de cara al 2050 la resistència als antibiòtics esdevindrà la causa principal de mortalitat al món. Com podeu veure aquí, fins ara, el càncer ha sigut la causa de mortalitat principal causant 10 milions de morts anuals. Però es preveu que d'aquí al 2050 sigui la resistència als antibiòtics la que superi aquestes xifres. Llavors, ara m'agradaria llançar-vos una pregunta. M'agradaria que aixequéssiu la mà a aquelles persones que creieu que els antibiòtics són efectius contra infeccions víriques, com per exemple la grip. D'acord. I ara m'agradaria que aixequéssiu la mà les persones que creieu que els antibiòtics únicament són efectius contra les infeccions bacterianes, com unes angines. Moltes gràcies. Doncs resulta que hi ha moltes persones que, encara que no us sembli, no són capaces de diferenciar una infecció bacteriana d'una infecció vírica, o que simplement allarguen els tractaments dels antibiòtics o els escurcen, generant així un mal ús dels antibiòtics. I això és el que ens ha portat a la situació en la que ens trobem avui en dia. A més, a tot això s'hi suma un altre problema afegit, i és que hi ha certs bacteris que no només han desenvolupat resistència a un únic fàrmac, sinó que han esdevingut resistents a múltiples d'ells. I això complica encara més el tractament de les infeccions bacterianes. Aquí teniu un exemple de 6 bacteris principals, com per exemple Staria, la Klebsiella pneumonia, entre molts altres bacteris diferents que són els causants de moltes infeccions recurrents amb les que convivim. Aleshores, què són els plasmidis? On es troben? En aquesta imatge podeu veure com els plasmidis es troben dintre dels bacteris, que són organismes unicel·lulars. Aquí teniu el material genètic i una molècula de plasmidi al seu cantó. Aleshores, de què consisteixen els plasmidis? Doncs són unes petites molècules de DNA circular que contenen una quantitat variable entre 30 i 100 gens per molècula, que tenen una forma circular de bucle tancat sense extrems lliures. I a més tenen la capacitat de replicar-se de manera autònoma dintre de la cèl·lula en la qual s'allotgen. D'aquesta manera, fan servir els mecanismes de transmissió de gens dels propis bacteris per tal de passar-los d'un bacteri a un altre, conferint diferents avantatges selectius, entre els quals està la resistència als antibiòtics. En què consisteix aquesta resistència? Quan ocorre? Bé, doncs això es veu clarament quan un bacteri ja no es pot combatre a partir dels antibiòtics. I això com passa? Per exemple, antibiòtics molt típics que fem servir tots avui en dia serien les penicilines. Les penicilines tenen un mecanisme d'acció i actuen sobre la paret celular dels bacteris, inhibint la seva síntesi. D'aquesta manera, el bacteri no pot sobreviure. I clar, què és el que passa? Doncs, per exemple, els estafilococcus són uns bacteris que han desenvolupat uns mecanismes de defensa que modifiquen les proteïnes que tenen al voltant de la seva paret, de manera que ara els antibiòtics ja no tinguin aquesta diana. No poden actuar sobre la paret i, per tant, no inhibeixen el seu creixement i els bacteris continuen replicant-se i la infecció és persistent. Podem diferenciar 3 tipus de resistència diferents. La primera és la resistència natural, intrínseca, que es dona simplement quan una soca de bacteris no tenen el rang d'acció. Com he dit, les penicilines actuen sobre la paret celular. Llavors, què passa davant dels bacteris com els microplasmes que no tenen paret celular? Doncs, bàsicament, que aquests antibiòtics no poden efectuar. Després tindríem la resistència adquirida. Aquesta es dona bàsicament per mutacions que apareixen a l'atzar. Aleshores, això confereix la resistència a determinades soques d'una espècie bacteriana. I després tindríem la resistència transmissible. Aquesta és provocada a partir dels processos de transferència genètica horitzontal mediada per plasmidis, per transposons i per integrons. Quins són aquests mecanismes de transferència genètica horitzontal? Són tres: la conjugació, la transformació i la transducció, i consisteixen en l'intercanvi d'informació genètica. El primer d'ells és la conjugació. Aquesta, bàsicament, es dona quan una cèl·lula donant F positiva amb la capacitat de formar un pili sexual uneix dues cèl·lules formant un agregat entre ambdues cèl·lules i aleshores es passa al plasmidi de la cèl·lula donant F positiva de manera unidireccional a la cèl·lula F negativa. Aleshores, totes dues resulten cèl·lules F positives amb la capacitat de transmetre la resistència als altres bacteris els quals infectin a partir d'aquesta conjugació. Després tindríem la transformació bacteriana. Aquesta es pot donar o bé de manera natural o bé en un laboratori, tal com jo vaig fer. En un laboratori es donaria a partir d'aquesta tècnica d'aquí, que seria la del xoc tèrmic, que el que efectua és que el bacteri sigui capaç de captar DNA del medi. Aquí podeu comprovar com la seva membrana s'ha fet permeable i ha permès l'entrada dels àcids nucleics. D'aquesta manera, el bacteri pot integrar DNA exogen, com serien plasmidis. Jo vaig anar al laboratori i aleshores vaig realitzar aquesta transformació. I quins resultats vaig poder observar? Doncs, primer de tot, aquí tenim el cultiu amb bacteris que no havien estat transformats i, per tant, no havien crescut en un medi amb antibiòtics. Per què? Doncs perquè havien inhibit totalment el seu creixement. En canvi, què va passar amb els bacteris que havien sigut transformats? Doncs que, lògicament, van créixer tot i estar inoculats en un medi amb antibiòtic. Ara tindríem la transducció, l'últim d'aquests mecanismes. Aquesta consisteix, bàsicament, en la infecció per part de bacteriòfags, que són aquest tipus de virus d'aquí. Aquests el que fan és encapsular per error el DNA d'un bacteri inicial, que seria el que conté els gens que confereixen resistència als antibiòtics. Llavors, què passa? Doncs que aquests infecten noves cèl·lules bacterianes, incorporen el DNA que havien captat del bacteri anterior i, per tant, aquest per recombinació s'integra en el genoma. I aquest, en algun moment, podrà expressar el gen que els conferirà resistència als antibiòtics. Aleshores, com us he dit, el meu treball el que volia sobretot era poder-la revertir. Llavors, des de diferents laboratoris s'està buscant diferents fàrmacs que puguin substituir aquests antibiòtics. El problema és que la gran majoria d'ells no s'han pogut llançar al mercat, perquè no sé si haureu notat, però de fa pocs anys fins ara els antibiòtics que han sortit al mercat han sigut molt pocs cada any, comparat amb com havia sigut anteriorment a l'època daurada. Però quins són els nous fàrmacs que s'estan desenvolupant? Per exemple, tindríem els pèptids antimicrobians. Aquests són components que formen part de la resposta immune innata i són capaços d'eliminar una àmplia gamma de microorganismes, entre els quals estan els bacteris. Llavors, el que fan és atacar directament la membrana celular dels patògens i eliminar-los. Després tindríem els bacteriòfags. Acabem de parlar d'ells en la transducció, però per què són tan interessants com a la fagoteràpia? Perquè siguin una potencial alternativa? Doncs bàsicament perquè tenen la capacitat de reconèixer i atacar bacteris concrets, provocant la seva mort celular. Després tindríem els nanoantibiòtics, que aquest és un camp més diferent perquè és la nanociència, no? Llavors, el que s'ha descobert són diferents agents antibacterians, entre els quals estan les partícules de plata, les quals són capaces d'acumular-se en les membranes i formen un seguit de complexos que generen anomalies i que provoquen posteriorment la mort celular. Per últim tindríem els antibiòtics sintètics. Jo he volgut destacar un que es va descobrir a finals de l'any passat, el 2024, anomenat cresomicina. Aquest es va descobrir des de la Universitat de Harvard i té un mecanisme d'actuació molt semblant a la família de les licosamines. El que fa bàsicament és inhibir la síntesi de la proteïna mitjançant l'adhesió ribosòmica. El problema d'aquest antibiòtic és que únicament actua en un aspecte molt reduït, és a dir, que només elimina estafilococcus i pseudomonas. Ara, De quines maneres es podria revertir la resistència als antibiòtics? Una possible estratègia seria aconseguir la inestabilitat plasmídica, és a dir, desencadenar la pèrdua d'un plasmídic que sigui el que conté els gens de resistència, de manera que un bacteri que ara és resistent torni a ser sensible. De quines maneres es podria aconseguir això? Doncs encara s'està investigant, però hi ha diferents estratègies experimentals que responen positivament, com seria la inhibició de la conjugació, els anomenats coenzims. Aquests simplement el que fan és no fer possible la conjugació bacteriana, com podeu veure aquí la formació del peli conjugatiu. Aleshores, què passa? Doncs que no es pot donar aquest mecanisme de transferència genètica horitzontal i no es poden passar els gens de resistència. Després tindríem el CRISPR-Cas, que és més conegut en l'edició gènica. Però clar, aquí també és molt efectiu perquè és un mecanisme de defensa immune adaptativa tant en bacteris com en arqueobacteris. Bàsicament, el que fa és interrompre aquests mecanismes de transferència genètica horitzontal perquè tenen la capacitat d'eliminar una seqüència concreta del DNA, com podeu veure en aquesta imatge d'aquí. I per últim tindríem els microdominis. Bàsicament s'estan investigant aquestes àrees especialitzades, com en aquesta imatge. Es creu que són molt semblants a les balses lipídiques i que són capaços de guardar un gran contingut de proteïnes, les quals generen aquesta resistència als antibiòtics. Llavors, si es pot dissenyar una molècula que sigui capaç de trencar aquesta làmina, les proteïnes perdran la seva funció i, per tant, el bacteri ja no serà resistent. Bé, doncs, fins aquí arriba tot el que és la part del meu treball. Llavors, a quines conclusions són a les que he pogut arribar? Doncs, sobretot, que són molt importants els plasmidis perquè són els principals disseminadors i la manera que tenen els bacteris de transmetre la resistència entre ells. La meva hipòtesi, per tant, queda confirmada i queda demostrat que sí que existeix la possibilitat de revertir la resistència als antibiòtics perquè es pot restaurar la sensibilitat d'un bacteri que ara és resistent a un antibiòtic, fent-lo un altre cop sensible mitjançant la modificació o la inactivació de proteïnes bacterianes o gens que codifiquen per la resistència. I, a més, vaig voler parlar amb diferents professionals i els vaig fer la següent pregunta. Creieu que podria ser la pròxima pandèmia silenciosa? Tots ells creien que sí que era realment un problema a nivell actual de salut, però tenen un enfocament molt positiu i creuen que d'aquí al 2050 encara hi ha temps com per revertir aquests efectes. Tot i així, el futur no està escrit, amb la qual cosa el que hem de fer nosaltres ara mateix és conscienciar a tota la població de que, sisplau, no facin el mal ús generalitzat que s'ha fet fins avui en dia dels antibiòtics per aconseguir un futur millor per tots nosaltres. Perquè, si no actuem ara i ens sent responsables d'evitar l'abús dels antibiòtics i potenciem la creació de nous fàrmacs, quines opcions tindrem en un futur per lluitar contra les infeccions bacterianes? I fins aquí la meva presentació.
Hola, aviam a qui voleu preguntar, direu el nom, veritat? Aviam, preguntes. Bueno,
hola, bona tarda. Moltes felicitats a les tres, a la Berta, a la Jana i a la Maria del Mar, perquè sembla mentida que unes alumnes de segon de batxillerat estiguin tan i tan preparades que ens han deixat, mitològicament parlant, de pedra. La meva pregunta és per la Berta, perquè jo sóc infermera i he estat treballant en prematurs. I realment el tema de les seqüeles que tenen els prematurs és molt i molt important. I dintre de la neonatologia, quan tires endavant un fetus d'un quilo, doncs ja és un èxit. El que passa és que amb aquesta presentació em sembla genial, em sembla molt ben treballada, els objectius, les conclusions, tot molt ben treballat, però sí que veig molts problemes. perquè teòricament per poder fer una extracorpòria d'un fetus a la mare tens que fer a la mare una laparoscòpia i canalitzar l'artèria umbilical, que és el que diem el cordó umbilical. Aleshores, pues, clar, veig que és molt problema perquè tens que fer-li a la mare una laparoscòpia, una laparotomia, però no es va fer per laparoscòpia perquè tens que treure el fetus i clar, té molt risc, encara que tinguis una placenta genial amb tot d'oxigen, de sang i tot, veig que és molt problema. I després tampoc no he entès molt bé com mantindreu el nivell sanguini amb aquesta extracorpòria, perquè esclar, la sang estic a treure de la mare o estic a ser una extracorpòria que vagi irritant l'artèria i la vena. Sí. Bueno, aquesta és la meva pregunta i després també li volia donar les gràcies a la Maria del Mar perquè en el tema dels antibiòtics ha estat molt i molt ben explicat, molt ben explicat, i realment el que ha explicat de microbiologia jo havia estudiat a segon de carrera, eh? Felicitats a les tres.
Merci per la teva pregunta. Sí que és veritat que, com he dit, la part de la cancel·lació és la més important i la que pot portar més desavantatges, perquè, clar, fer aquesta cancel·lació el que posa en risc és sobretot que el fetus pugui tenir alteracions i, com has dit tu, el fet de fer una cesària també ja porta efectes que pugui sortir malament o qualsevol altra cosa. Sí que s'ha provat amb les ovelles i de moment no hi ha hagut cap problema, però ja tenen en consciència els metges que abans de començar a fer-ho generalment a tota la població humana s'ha de fer encara aquest assaig clínic i tots sabem les conseqüències que pot portar una cesària. Però això només seria en casos concrets que veiéssim que el nadó sí o sí necessita la placenta. Tipo, cada vegada que s'ha d'utilitzar aquest projecte ha de passar per uns ítems i si aquests ítems són els correctes, doncs sempre hi haurà parts positives i parts negatives, però al final el que s'intenta aquí és millorar la supervivència del prematur. Aleshores, sabem que pot ser necessària un procés que pot tenir les seves conseqüències si no es fa bé o si hi ha qualsevol cosa, però és com el llencen a la piscina de que es pugui salvar el prematur i aquest pugui arribar a la gestació. I després, quina altra?
Era el tema de l'extracorpòria
sí.
I de l'oxigen.
Sí, en el 3D, no sé si s'ha vist molt bé, però hi havia com un quadre on hi havia un cercle. Vale, aquí és com un encebador que el que fa és com oxigenar la sang i hi ha com dos cables, el que porta la sang oxigenada i el que la porta sense oxigenar. El que fa és com un circuit i llavors la sang passa per aquest encebador, el que fa és tornar-la a oxigenar i tornar-la en el fetus. Sí que és veritat que en aquest aparell el que em van explicar quan vaig estar fent allà les pràctiques és que val molts de diners i cada vegada que s'ha de fer un projecte nou, és a dir, s'ha de tenir un pacient nou, s'ha de comprar un altre. I això és com un inconvenient que estan intentant arreglar, trobar una altra mesura. Sí que és veritat, per exemple, a Michigan, per no fer servir això, utilitzen un tipus de medicament perquè es faci com de manera més natural i no s'hagi de perdre aquesta pèrdua de diners, però de moment aquí a Barcelona, quan jo vaig estar, utilitzava aquest procediment. Per això és com un estat així
d'estar escrivint. Molt bé, moltes gràcies. Jo volia fer, bueno, fascinants les tres exposicions. Volia fer un comentari i una pregunta. En tinc 100, però en faré només una. Com a comentari he vist que majoritàriament les exposicions científiques que heu fet les heu fet amb terminologia en català. Us ho agraeixo molt. La ciència també ha de parlar en català. I com a pregunta, Berta, et dius, no? Per què han triat una ovella? Perquè jo estic acostumada a sentir que si els ratolins quan fan coses amb les persones, que si els òrgans dels porcs, que potser... Saps per què han triat una ovella?
Sí, de fet, a Espanya, o sigui, en el projecte de Catalunya es fa l'ovella, però en altres, crec que és el de Michigan, ho fan amb porcs. Per què han escollit l'ovella? Perquè creuen que fisiològicament és qui s'assembla més a l'humà i qui té un procés embrionari més similar al de l'humà, simplement per això. Perquè la setmana de gestació i com es desenvolupen els pulmons s'assembli més i s'apropi més a un humà i per tant quan es faci aquesta transició de l'animal a l'humà hi hagi menys diferències, tot i que n'hi haurà òbviament, perquè una cosa és un animal i l'altra cosa són les persones. Però s'ha decidit fer aquí l'ovella perquè creien que era el més adient per fer aquest projecte, però n'hi ha altres d'arreu del món que a més de l'ovella fan servir porc. Però és simplement això.
Bona tarda. Va dirigida a la conferenciant de la mitologia, no me'n recordo com et dius. La pregunta concreta és quina diferència hi veus entre la mitologia clàssica i la mitologia actual? Perquè la mitologia és un fenomen que no ha deixat de no és que hagués desaparegut quan va sortir la filosofia al passat del mitos al logos. La mitologia ha existit sempre. Recordo les guerres en nom de Déu, si Déu ho vol, gràcies a Déu, li demanarem a Déu, d'acord? Aleshores hi ha una mitologia clàssica, que és la que ens has parlat, però hi ha una mitologia actual que també té la seva influència. La pregunta que faig és si veus diferències, si és que n'hi ha, entre una mitologia i l'altra. Moltes gràcies.
Bé, jo crec que les dues mitologies tenen el mateix origen, que són les debilitats i tot el que és el cel, l'Olimp i tot això. El que passa és que el que ha canviat és la visió de la societat que s'ha donat a la mitologia. És a dir, jo crec que no existeixen diferències entre les mitologies més actuals i les més clàssiques, l'únic que la societat ha tendit a donar-li una visió més pagana, per dir-ho d'alguna manera, i és com que les han personificat més. I bàsicament seria aquesta la principal diferència que jo li trobo a les dues mitologies. I com bé has dit tu, encara que l'origen de la filosofia es diu que passa de mita a logos, la mitologia sempre ha estat present i bàsicament és d'això del que parla en un treball.